El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Si estàs remenant el dial, no busquis més. Aquest és el teu ritme. Divendres, dissabtes, les matinades del cap de setmana, agafem embranzida. Anem al teu ritme.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Són aquesta música i vol dir que som dijous, que són les 12 del migdia i aquest és el programa Molta Comèdia, que parla de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui, de totes maneres, parlem de poesia. Bé, amb un convidat, que és poeta, que és escriptor, que és cineasta, que és director de teatre, que és guionista, que fa programes de televisió, però abans, com sempre, l'homilia de Molta Comèdia avui, Festival Nacional de Poesia. Benvinguts, germans en les arts escèniques. Avui parlarem de poesia, concretament del Festival Internacional de Poesia de Catalunya que es fa a Sant Cugat. Alto, internacional no. Però també d'altres festivals, convocatòries, cicles, trobades i un llarg, 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 etc. Poesia en un programa d'arts escèniques? Vostès es preguntaran alguns. Sí, poesia. Perquè, en definitiva, la poesia només té sentit si sona, si es diu, si es recita de viva veu, si es projecta pel so fins a les orelles de la gent que vol o pot escoltar. I, conseqüentment, la poesia és una manera de representar. És a dir, de presentar-se als altres des de dins per fer entendre, i amb tota seguretat, per entendre's un o una mateixa. El Festival Nacional de Poesia, és a dir, el Festival de Poesia de Catalunya, va néixer a partir de la nit de poesia que el Teatre Auditori de Sant Cugat havia iniciat l'any 1998, dirigit per Lluís Omar. Després vindria Ariel García Valdés, Calixto Vieito, Ferran Marico, Carme Portacelli, Xavier Obertí, Dolors Vilarasau, Ricard Salvat, Oriol Brogi, Víctor Bataller, Múdic Grau, Víctor Ubiols, Àngels Gregori, en fi. També des del 2005 es va instal·lar un poeta d'honor amb Màrius Sampere. L'any 2006 a Montserrat Abelló, després Josep Palau i Fabra, Feliu Formosa, Joan Vergés, Jordi Pere Cerdà, Gerard Vergés, Francesc Garriga, fins l'any 2013 amb Joan Margarit, per anunciar l'any 2014 una dedicació especial per Joan Vinyoli. Ara no hi ha poeta d'honor, però sí l'intent de convertir un festival organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes del Departament de Cultura de la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a través del seu Teatre Auditori amb un recordatori de diferents poetes d'èpoques diverses. El festival es configura amb una setmana densa, molt densa, en actes de diferents categories i formats, però va començar el mes de setembre i no acabarà fins al 15 de desembre. A veure, la poesia recitada, interpretada, cantada, és notícia al recent Premi Nobel de Literatura Bob Dylan, que precisament va canviar el seu cognom pel nom d'un poeta, Dylan Thomas, omple la ciutat fins al punt que si algú pretén anar a tots els actes, no pot. És impossible. Aquesta és una d'aquelles coses que jo demanava en anteriors homilies comentant Tàrrega, Girona o Vic, amb els seus corporents teatre o música. Que una ciutat com la nostra hauria de tenir un festival que sense deixar de considerar els seus propis ciutadans i ciutadanes, ja sé, eh? I ciutadanes, portés de fora poetes i artistes de diferents especialitats. Però la qüestió és, quanta gent ve de fora per seguir els recitals, els concerts, les performances? Quanta gent de la ciutat viu a fons aquestes convocatòries? I per acabar de revelar-ho, el festival crea hàbit? El festival genera activitats després, durant tot l'any, que impregni la ciutadania de poesia? Pregunta l'aire. A Catalunya hi ha festivals, molts festivals. El Mot d'Olot, de Pell Sensible d'Igualada, els Horts de Poesia Sant Vicenç dels Horts, el Festival de Poesia Parets del Vallès, a Cerdanyola, la Tardor Literària de Tarragona, la Festa de la Poesia de Sitges, els Tocats de Lletra de Manresa, l'Enseguada de Lleida, la Festa Verdaguer Folgueroles, la Poesia als Parcs de Barcelona i molts, molts, moltíssims més. Però el Festival Internacional de Poesia de Barcelona té, clar, els Jocs Florals, el Palau de la Música amb poetes de tot el món, en fi, qui hi pot competir? Necessitem poesia? Caldria reiniciar actes poètics a les biblioteques, als casals, setmana darrere setmana? Què és poesia? I tu m'ho preguntes? Què deia aquell? Poesia ets tu. Amén. Muntanyes del Canigó en la veu de Victoria de Los Ángeles. I dic, continuo dient Victoria de Los Ángeles perquè ella volia que se li digués Victoria de Los Ángeles i no Victoria dels Àngels. És una reivindicació post-mortem. Bé, Jordi Lara, benvingut en el programa Molta Comèdia, que com saps és el teu també.
Moltíssimes gràcies.
Quan anava anunciant al principi del programa unes certes característiques personals, tu vas fer una cara una mica estranya, eh? A veure, digue'm per què.
No, això no té cap importància, perquè tots fem el que podem o bueno, en tot cas, si fem el que podem ja és molt, no? Ningú no està obligat a més. No, estic... La veritat és que la teva homilia m'ha agradat molt, eh?
M'agrada que
sí,
ho diguis.
M'ha agradat. Sobre aquesta, bueno, una mica sobre aquesta necessitat de la poesia com a actitud. La poesia no és un recital, no és un llibre, la poesia no és una colla d'entesos discutint sobre el sexe dels àngels, sinó que la poesia és una actitud. És una actitud que pots aplicar a qualsevol cosa de la vida. I, de fet, si jo he tingut la sort o la dissort de fer diverses coses en l'àmbit de la literatura, del cinema, del teatre, és senzillament perquè sempre darrere d'aquestes diverses coses hi ha una sola actitud, que és l'actitud poètica, no? Actitud poètica que és entendre bellament, intentar entendre les coses bellament i compartir-les, no? Intentar compartir-les. Més enllà d'això, que és l'anècdota personal de cadascú, és veritat que els festivals tenen una miqueta aquesta cosa com de xàfec d'estiu, no? Que de cop i volta ens ho hem d'empassar tot en pocs dies, que no és possible, que si ho fas quedes embafat.
Exacte.
Oi? Que hi ha propostes molt diverses i també una certa endogàmia, no? Sembla ser que allò que hi hagi com uns autocars carregats de poetes que van uns dies a Sant Cugat, després van uns dies a Igualada, després van uns dies a Olot, no? No ho sé. Evidentment és una gran notícia que és un festival de poesia, però també és veritat que sempre és interessant preguntar-se per què l'estem fent, a qui ens adrecem i si realment fem una cosa que és important. Fem no oblidar que la poesia, finalment, en primer terme, ha de ser goig, ha de ser fruir de la poesia, no?
És interessant pensar aquest tema de la continuïtat, no? Perquè si diem, com dius, i jo t'ho havia comentat, durant una setmana o 15 dies o 3 setmanes hi ha doncs, una quantitat d'actes i de presències i tal que està molt bé, doncs clar, després sembla que això desaparegui i dius, no, és que això 365 dies a l'any.
Sí, una de fórmula possible també seria aquesta de dir, doncs escolta'm, potser no fem, no sé quants actes hi ha, enguany, 60 o...
65, em sembla, sí.
Doncs potser no en fem 60, en fem 30, i que ja són molts, i els altres 30 els repartim al llarg de l'any. Això potser seria una bona aposta, no ho sé.
Hi ha activitats que tiren cap a aquesta tendència, que es intenta fer des de lletres del Departament de Cultura, fent algun tipus de recital doncs, a la cafeteria d'auditori, de forma més o menys freqüent. En un moment determinat, fa uns quants anys, hi havia una mena de reunions obertes per poder parlar de poesia, alhora també dir-ne, que era una vegada al mes. Però això va durar realment no massa.
Jo que estic molt... A veure, el que trobo que és una riquesa que té Sant Cugat i que l'ha d'aprofitar els ciutadans... I quan dic ciutadans, vull dir ciutadans i ciutadanes, eh? Després et diré una cosa d'això.
jo ho dic perquè sempre hi hagi una obligació d'utilitzar el doble.
Això per mi és una tonteria.
Per mi també.
Per mi és una tonteria perquè, poso la falca, no? Cap d'avall, diguem-ne que un cert... si existeix un cert masclisme, no ho ha de pagar la llengua. La llengua... No ho ha de pagar la llengua, és una tonteria, no?, això... si es gesteix un cert masclisme, doncs s'han d'aplicar una colla de mesures, diguem, educatives i socials, però la llengua
però
no té cap
problema. Però no passa amb el llenguatge, clar.
Què estava dient?
No, anaves a parlar, suposo, d'aquesta...
No, sí, de la sort que té, no?, el Sant Cugat, d'això de poder gaudir de la poesia en una clau que fonamentalment és oral. Oral, no? I això és molt interessant. O sigui, el format del recital o de l'eslam, de la oralitat de la poesia, jo penso que això és molt interessant. I penso que en aquest sentit el Festival de Poesia de Sant Cugat està molt bé, diguem, no? Perquè s'allunya bastant de la tradició de la lletra impresa, no? Per abordar la calidesa de la presència del poeta i de la paraula dita en viu i en directe.
Que la dificultat a vegades amb aquest tipus d'actes està... diguem-ne, entre cometes, en la distància. És a dir, jo penso que la poesia, la recital de poesia o la trobada de poetes, etc., compartint-ho amb nombre determinat de gent, guanya molt quan hi ha una distància curta. És a dir, quan els que estan dient en veu alta els seus poemes tenen un públic que està molt proper, que en un teatre d'unes mides determinades, això es fa molt difícil. I aleshores convertir-ho en un espectacle, perquè en definitiva el teatre ho està quasi exigint, no?, que sigui espectacle, llavors potser, penso, desvirtua una mica aquesta funció que dius tu. No sé, és difícil,
sí,
en qualsevol cas.
Clar, són formats diferents. A veure, és obvi que la poesia és una art escènica de cambra, fonamentalment, no?, i que llavors el gran espectacle, doncs naturalment per fer arribar aquella calidesa segurament l'hem d'embolicar, hem d'utilitzar les eines que ens ofereix el mitjà i la tecnologia, doncs l'hem d'embolicar amb música, l'hem d'embolicar potser amb imatges i fer-ne, espectacularitzar-la una miqueta, no? Però hi ha altres fórmules també, hi ha altres fórmules que no són cap d'aquestes dues, no? I com deia abans, per mi la poesia és una actitud i jo sempre dic que com ho diria, les propostes de vídeo, de realització, de cinema que jo he anat fent són l'obra poètica que no he escrit, no? Tinc la meva obra narrativa escrita i l'obra poètica l'he traslladat més aviat a la imatge, no? Però per mi és poesia. De fet, ara presentaré una peça amb el Salvador Joan Pere, l'escultor, i jo la signo com a poeta, no la signo com a realitzador.
Però el Salvador Joan Pere, malauradament, no ha pogut venir, estava previst que fos així, però tenia una altra activitat ja compromesa i, per tant, n'haguéssim parlat. Uh-huh. O sigui, això seria la vetlla dels noms, que és una es fa del 2 al 19 de novembre, i aquí em diu Salvador Joan Pere, vetlla durant tota la nit la seva obra Socle de formes, que dorm a la plaça de Sant Cugat, aquí mateix al costat de la ràdio, aquí al costat del monestir, i en la que efectivament tu col·labores també amb aquesta. De totes maneres, m'agradaria parlar del que presentaràs dintre d'aquests actes el dijous de la setmana vinent, d'aquí una setmana, el 27 d'octubre, a les 8 de la nit, a la sala 2 de la llibreria El Ciclo Mercantic. I això ho titules Lo matí de ma infantesa. Dius literatura, música i cinematografia.
Lo matí de ma infantesa. Això és un vers de Verdaguer. És un vers de Verdaguer d'un poema que diu Lo matí de ma infantesa, quin matí fou tan hermós, lo cor vessava de càntics, lo camp vessava dolors. Per mi el paradís de la infantesa en Verdaguer és obvi. I aleshores, partint de una mica d'aquest vers, jo vaig escriure un relat que sortirà publicat properament, que es titula Lo matí de ma infantesa, on em pregunto sobre la infantesa de Verdaguer. Però no des d'un punt de vista, diguem-ne, historiogràfic, no? De què va fer i com era i tot això, sinó des d'un punt de vista de com és un infant poeta. I aleshores, en el relat, jo explico una tarda de jocs que vaig tenir. Jo vaig créixer al nord-est de Vic, i per tant els camps on jo jugava eren els mateixos on jugava Verdaguer, perquè toquen a Fogueroles, i clar, jo explico com una tarda vaig estar jugant amb un nen que era Jacint Verdaguer. Aquesta és la història d'aquest espectacle. L'espectacle és bàsicament, fonamentalment, explicar aquesta història. Hi ha una actriu, la Guida Lara, la meva filla, que fa de Verdaguer petit, i després hi ha la música en viu de l'Arnau Tordera, cantant d'Obeses, també amb el seu talent extraordinari que fa la seva pròpia visió, perquè ell precisament està preparant un espectacle sobre Verdaguer i que presentarà pel desembre, així. Sí. I de tal manera que tindrem l'ocasió, dijous que ve, de conèixer una miqueta aquest nou treball de l'Arnau Tordera i Obeses, que anirà sobre Jacint Verdaguer també.
Ell va estar aquí la temporada passada, tot el grup va estar aquí, i precisament el comentar el Monstres i Princeses, o sigui, el que jo li vaig dir de seguida, que allò era una cantata, o sigui, abans de que la presentés aquí en el teatre, em va comentar efectivament, ara que anaves explicant, recordo perfectament que va comentar que estava preparant, que tenia en ment una cosa d'aquesta mena. Clar, aquesta força de Verdaguer, més aquesta vida, amb aquesta evolució tan potent, no? Perquè és un personatge, realment és un personatge sí, vital, extraordinari.
Sí.
I és aquesta coincidència, en aquest cas, que es produeix entre tu i l'Arnau Tordera, no? El fet aquest que
tots dos som d'Osona.
Exactament. Sí. Això pot ser molt potent. L'espectacle serà la transcripció del text que tu has escrit, o a partir del text un nou que has fet expressament?
No, fonamentalment és una lectura del text amanida amb això, amb una certa teatralitat o joc escènic, amb la música de l'Arnau, i després hi ha una petita sorpresa cinematogràfica que una mica és què hagués rodat Jacint Verdaguer quan era una criatura pels camps de Fogueroles on jugava, què hagués rodat si hagués tingut una càmera, no? Per què? Perquè una mica allò que ell va veure quan era menut va ser la llavor del que escriuria després. No? Sí. És a dir, una gota de rosada, que ell podia estar-se mitja hora mirant-se una gota de rosada damunt d'un pètal, allò d'alguna manera és també una premonició del mantell d'Hermini de les fades del Canigó, no? del poema Canigó. És a dir, entenc que allò que veiem de petits, no? Allò que olorem de petits, allò que sentim de petits, se'ns queda imprès i el que fem al llarg de la nostra vida és intentar treure-li un suc, transcendir-ho i compartir-ho. No? I
la majoria dels casos sense saber-ho.
Sense saber-ho, però és a dins. Llavors, una mica l'exercici, que em sembla que és molt divertit, no? que és pensem que hagués rodat Verdaguer. Probablement no hagués rodat l'església, no, per exemple, del poble, sinó que hagués rodat aquesta natura, no, que és el món que el va fer, no? Aquell matí de la seva infantesa, tan hermós, que diu ell, no? Verdaguer és un personatge molt potent, i sobretot és un gran escriptor, un gran poeta, amb un talent immens, que va obrir camí en un moment molt difícil, això ja ho sabem, però és que imaginem-nos el que devia ser un poblet com Folgueroles, al segle XIX, mitjans del segle XIX, i on va arribar ell, no? O sigui, d'on sortia una família pagesa fins on va arribar, no? I tot gràcies a la poesia i a la seva fe en la poesia, no? Verdaguer és una tragèdia en ell mateix, perquè en primer lloc es va fer capellà, jo penso, que per dues raons, una per complaure la seva mare i l'altra per no haver-se de dedicar a la pagesia.
Sí, sí.
I el fet de fer-se capellà li permetia dedicar-se a la pagesia d'escriure, per entendre's, no? Això no vol dir que no fos home de fe, era un home d'una fe profunda, però probablement, clar, per fugir del camp es va fer pagès, es va fer capellà. Això li va permetre escriure la seva obra, però a un moment determinat de la seva vida també es va trobar acarat aquesta contradicció, no? I és que allò de la lira i el calze, no? I és que hi havia aquella cosa de soc més capellà o soc més poeta, no?
Però sí. A més és que va exercir de capellà a un nivell social, va arribar a un nivell social que evidentment era doncs el màxim, entre cometes, que es pot arribar a aconseguir per una carrera, o això que va fer, o seguir la carrera que hi ha fins a arribar a ser arquebisbe.
Exactament, sí, sí, sí. Ell va arribar on va arribar com a poeta, és a dir, si estava de capellà amb el marquès de Comilles, era perquè era mossèn Cinto, que era l'autor, era aquest poeta. Però fixa't que quan, diguem-ne, va ser denostat pel bisbe i pel mateix marquès de Comilles, ell va caure, diguem-ne, com a capellà, va deixar de ser el capellà d'una casa benestant, més que benestant, no? D'una aristocràcia riquíssima, a ser un capellà d'una parròquia de Betlem a Barcelona. Però, en canvi, el poeta que era no va deixar de ser-ho mai. No? Ell profundament era un poeta. Llavors, ell va salvar-se de la pagesia fent ser capellà, però després es va trobar que el fet de ser capellà també li obligava a una colla de coses que xocaven una miqueta amb aquest ser profund d'ell com a poeta. No?
Aquesta alternança entre el text, entre que tu diràs, m'imagino que et diràs tu, més la Guida, que també participarà fent rèpliques. I la música, amb el vídeo que presentaràs, estarà... El vídeo també intervindrà...
No, el vídeo és una és com una propina final.
És el tancament de l'espectacle.
És el tancament del... Sí, bé, tampoc en parlem estrictament d'espectacle, parlem d'una lectura compartida amb una mica d'aparell escènic, perquè a més l'entorn és fantàstic, la sala 2 del Siglo és fantàstica i hi ha una mica d'aparell també d'il·luminació i tot plegat. Jo penso que serà una proposta molt, molt càlida per ficar-se, per conèixer Verdaguer, no? Verdaguer en un moment determinat de la història de la literatura catalana, posterior a ell, va ser vist sobretot com un capellà, diguem-ne, no? Ell té una part important de la seva obra mística i això semblava que hi havia algú que tenia algun problema pel fet que fos capellà, diguem-ne, no? És a dir, com si no pogués ser modern, no? I nosaltres, d'alguna manera, això ens és igual, a mi m'és igual, i penso que amb ell com a poeta primordialment també li fora igual, i el que ens centrem és en aquesta essència de la persona, que és la seva infantesa. No totes les persones, no tots tenim la infantesa com a essència nostra. D'altres ens han marcat més coses posteriors, l'adolescència o la joventut, però en el cas de Verdaguer sí. En el cas de Verdaguer la infantesa sempre és aquell paradís perdut al qual ell vol retornar, i no només un paradís perdut per retornar, sinó que també és aquella mena de pedrera d'on treu els versos que farà, que escriurà de gran.
Jo no recordo qui ho va dir, hi havia una frase que feia referència a aquest fet de la infantesa i deia alguna cosa així com desgraciat aquell que perd la memòria de la seva infantesa. Sí. Que, com dèiem abans, és una memòria que a vegades no és una memòria que està present d'una forma constant, sinó que en moments determinats va apareixent i te n'adones que efectivament allò, aquella reacció o aquella percepció, respon perfectament amb aquella situació o amb aquell moment de la infantesa pròpia.
Sí, sí, la infantesa ens fa per bé i per mal. Per bé i per mal, oi?
Com tot.
Com tot. en el cas del Verdaguer tenim un testimoni dels seus textos, no? I ell en parla, ell quan diguem-ne, cap al final de la seva vida ja se li ajunta tot, no? Se li ajunten aquests problemes amb el bisbe Morgades, no? Amb el bisbe Morgades, quan se li ajunta tot, ell, clar, li queda la poesia, reclou en un pis del carrer Aragó, Barcelona, i ell, des d'aquell pis del carrer Aragó, només fa que parlar de l'enyorament que sent per la seva infantesa i pels seus camps, no? Pels seus camps de Fogaroles. I un s'acaba preguntant i per què no hi tornava, doncs. Per què no agafava i se'n anava allà, no? Doncs no se'n anava perquè ell era tan poeta que encara, diguem-ne, s'aferrava una mica a les escorrialles de la glòria literària que havia tingut. A partir d'un cert moment ja Verdaguer és superat pel temps, no? En el que és la seva vida, no? I tot s'ajunta, i ell parla de la infantesa com aquest paradís perdut.
També és veritat que hi ha una obra, quan tu penses en l'obra de Verdaguer, és una obra en el fons molt diversa, molt, perquè l'Atlàntida, hi ha una potència amb tota la creació de l'Atlàntida, una potència, una profunditat i un domini, un treballar sobre la llengua per aconseguir aquest tipus de sonoritat, que és realment, vaja, no diríem partint de zero, però partint d'una situació com la que partia, la que la llengua, en aquest sentit, no estava, era una llengua de casa, una llengua culta, en el sentit que podem pensar avui, doncs és realment sorprenent. Realment sorprenent. Que tu dius molt bé aquest aspecte de dir, jo m'aferro amb aquest ser meu poeta, perquè l'altre me l'estan trencant contínuament. I no parlem del fet de l'exorcisme i de les tot el que li van dir, tota aquesta, diguem-ne, com persecució, no? del personatge Verdaguer per enfonsar-lo, no? En definitiva.
Sí, en el fons és la persecució del poder. El poder li fa por a la poesia. El poder, és veritat. El poder li fa por a la poesia, li fa por a qualsevol cosa que faci rumiar, qualsevol cosa que faci que la gent siguin més savis, més crítics, sobretot, no? La poesia és un instrument més, n'hi ha molts d'altres, no? Però, clar, el poder li fa por. I aleshores, quan el marquès de Comillas li feia primer molta gràcia, l'embarnissava de certa cultura, perdó,
una categoria, no?
Tenir mossèn Cinto de capellà de la casa, no? Però a partir d'un cert moment, quan mossèn Cinto, com a poeta, com a persona, ja no només segueix les prerrogatives, doncs li comencen a trobar, doncs, pegues. I finalment és això, una mica cau en desgràcia tant del poder eclesiàstic com el poder. I és una mica la seva caiguda. Però, i tot plegat és això, és que el poder, com a molt, vol una activitat cultural, artística, que sigui domesticable.
Que decori.
I que decori, o bé que entretingui. no que formi, no que informi, no que faci reflexionar. Això, bueno, d'això se'n diu 21% de l'IVA cultural.
Sí. I per tant, diguéssim que una de les funcions que tindria això que veurem a la llibreria El Siglo seria aquest dir, intentem mostrar una cosa que no s'avingui a la cosa rígida d'entreteniment, de passeu-vos bé, passeu l'estona, no es tracta tant d'això, sinó d'alguna cosa més.
Això no ho sé ben bé, Eduard, però no, jo penso que qualsevol de les propostes que hi ha al Festival de Poesia porta aquest missatge, no?, intrínsec, no?, de això, que en la poesia és l'espai de la llibertat màxima, no?, és la... Podem dir el que ens enroti i ho podem dir com ens roti, no? I clar, tot això fa por al poder, diguem-ne, no? I aleshores el Festival de Poesia és una avinentesa en aquest sentit. En aquest cas, nosaltres el que fem és, fonamentalment, indagar en aquesta experiència de com un nen se sent poeta per primera vegada. Hi ha un moment, tots els nens van entomant, totes les criatures, al llarg de la seva infantesa, van entomant diversos estímuls, molts. Molts. I ara més que mai, no? Els pares els anem donant estímuls.
I els reben per tot arreu.
Per tot arreu, no? I els pares, l'escola i tot, no? Però n'hi ha un o dos d'aquests estímuls que quallen en aquella criatura, no? Aquells estímuls que han quallat en ell, entre milers d'estímuls que rep, són el seu destí. Jo volia parlar d'això portat a Verdaguer. En quin moment ell, de totes les coses que li interessaven, l'apassionaven, no? Les flors, els ocells, els arbres, les cançons de la seva mare, no? El contacte, les paraules dels pagesos, en quin moment ell sent que el seu destí és la poesia, no? I això parla una mica aquest espectacle. En quin moment sentim, som fills del nostre destí, no?
Doncs, Jordi, estem esperant en candeletes que deien, que no es diu ara.
No es diu ara, eh?
Que no es diu ara. En candeletes el fet de que el dijous 27 d'octubre a les 8, el matí de la infantesa, sorgeixi en aquell entorn, com tu deies abans, que té tanta força, que és tan interessant, de la sala 2 de la llibreria El Siglo. I esperem veure també aquest avançament de la música que portarà l'Arnau Tordera sobre això que sortirà, que estic convençut de que serà una cosa interessant, seguríssim, perquè l'Arnau també cal dir que té una potència creativa extraordinària.
Extraordinària, sí, sí, sí.
Què ha passat a Osona els últims 20 anys? Perquè, escolta'm, estan sorgint una quantitat de cantautors i de cantautores, eh? Molta dona.
És veritat. Bueno, és això se'n podria parlar llargament, eh? Però és veritat que hi ha, totes les ciutats tenen un tarannà, diguem-ne, no? Vic, concretament, sempre ha tingut un tarannà cultural que li venia del seminari, de quan sí. La cultura estava només als seminaris, diguem-ne, no? Tot això va passant, no? Aquesta cultura de seminari va crear una contracultura, no? Gamberra, no? Que anava a la contra, que bàsicament era en clau de música, no? I van sortir tants grups com els Cults de Mandril, que després va venir ja el Quimi Portet amb els Burros, i els Burros era el Manolo García. Sí. Amb l'última de la fila, etc. Tot això, dic aquests, però n'hi ha un pilot, eh? Tot això va crear un caliu entre la cultura i la contracultura que ha donat fruits també amb l'Escola de Música, etc. I també hi ha una gran tradició literària, no? És en terra de poetes, Martí Pol, Verdaguer, Lluís Solà, etc. Potser també hi ajuda la boira. No. També segurament que hi ha de la boira, sí.
Molt bé, escolta'm, per tancar la conversa que la podríem allargar molt, molt més, tu abans has fet esment de que aquest que presentareu forma part d'una narració que està dins d'un llibre que penses presentar aviat i que sortirà el 1 de novembre.
Sí, sortirà el 2 de novembre, surt al carrer.
El títol continua sent Conilla Mística.
Al revés, Mística Conilla.
Sí,
exactament, sí. És un llibre de relats, són 6 relats, un d'ells és aquest, de sobre Verdaguer, sobre la infantesa de Verdaguer, i no sé, si vols en podem parlar un altre dia. És un,
sí, home, és clar, un, tindrem ocasió, segur, segur. Doncs molt bé, molt Jordi. Bé. Jordi Lara, benvingut a treballar en aquest programa.
Moltíssimes gràcies.
Quan tinguem que tornar a parlar del que sigui, mirarem de poder-ho fer.
Fantàstic.
I el dia 27, allà ens veurem.
Exactament. Eh? Exactament, a les 8 del vespre.
A les 8 del vespre, gràcies, eh?
Gràcies.
Adéu.
Molts anys que viuen junts i en Pol i la Marina tots just porten 2 mesets. Però res prohibeix que en Pol vegi la Laia amagant-se entre parets. En Pol ni tan sols sap el dimecres i el dijous quan creu que la Marina va al gimnàs a fer flexions. Ella es troba amb en Francesc, li recita poesia i més vera les passions. I en Francesc quan torna li explica la cara que el dia està llarg i ella li contesta no tan bé, però no li diu que esteu sovint amb l'Oleguer. La cançó dels amors entrellaçats, tothom la sap, tothom n'és part. El bo de l'Oleguer té un amant que es diu Lluís, que toca la guitarra i li ha escrit una cançó. És un cercle viciós que s'estan equivocant, que és un error i que té por. I en Lluís, per consolar-se, va amb la Sònia i la Dolors a adolescents, persones incansables de plaer que quan acaben van de dret cap a l'alberg. Cançó dels amors entrellaçats, tothom la sap, tothom es fa. De fer molta natació i va cada matí i encara mai no ha sospitat que la seva monitora l'Anaïs amb qui s'enrotlla també ho fa amb el seu cunyat. En Manel, que és el cunyat, és tan lleig com un pecat. La vella Agnès finalment es treu l'anell perquè qui estima és a tu i no vol viure més amb ell. La cançó dels amors entrellaçats. Estima, ho veig en joves dels altres i l'estimo i quan faig l'amor a mi que una altra. Són els amants tothom es sap, tothom estima. Ho veig en joves dels altres i l'estimo i quan faig l'amor.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
L'Ajuntament informa.
Sant Cugat, ben neta. A
partir del proper dilluns 17 d'octubre posem en marxa un nou servei de neteja intensiva que començarà al centre de la ciutat. Netejarem en profunditat, carrer per tenir una ciutat més neta i endreçada. Racons de difícil accés, voltants dels contenidors, mobiliari urbà, retirada d'adhesius i grafits. Si estàs interessat en una neteja gratuïta dels grafits en la teva propietat, la pots sol·licitar a l'oficina infonet@santcugat.cat o al 900 103 146. Si muntes un negoci, t'ajudem amb les despeses. L'Ajuntament et finança fins a 4.000 euros per afrontar les despeses inicials per engegar el teu negoci. En el cas d'empreses que contractin persones en atur, es finançarà el 50% de les despeses salarials i de la seguretat social en contractes indefinits o de més d'un any. Són dues les noves línies d'ajudes que pretenen contribuir a combatre l'atur i fer que Sant Cugat sigui un municipi emprenedor. Informa't a la web o demana cita prèvia a l'oficina d'atenció a l'empresa. Parades a la Fira de Reis. Ja està obert el termini per presentar sol·licituds per tenir una parada a la Fira d'Artesania de Reis que es farà els dies 2, 3, 4 i 5 de gener de 2017 a la Rambla del Celler. Les sol·licituds es poden presentar a les oficines d'atenció ciutadana de Sant Cugat, Mirasol, La Floresta i Les Planes fins al 18 de novembre.
És l'hora en punt. És el moment de renovar informació. Segueix tota l'actualitat a Sant Cugat cada hora. 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Butlletins horaris de Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Les arts escèniques a molta comèdia.
Estem escoltant la veu de Rufus Wainwright, que va actuar al Teatre Auditori el dissabte passat i que no estava dintre del Festival de Poesia, però gairebé hi hagués pogut estar. Per què? Perquè això que estàvem escoltant és precisament el sonet número 20 de Shakespeare, dels sonets de Shakespeare, que Rufus Wainwright ha adaptat a posar en melodia a nous d'ells, dels sonets de Shakespeare, amb una potència, amb una força, amb una melodia extraordinària que va deixar a tot el Teatre Auditori, que estava ple de gom a gom, extasiat. Bé, pararem una mica ara de lo que és la programació que està prevista, no de la programació normal, que pugui haver-hi altres activitats, sinó estrictament ara del Festival de Poesia, dient que el dimarts va haver-hi Santíssims Poetes, que al Teatre Auditori, amb en Carlos Santos, un espectacle en què participaven diversos poetes, Francesc Parcerises, Marta Pessarrodona i Esther Xargay, i que avui dijous, a les 9 de la nit, també al Teatre Auditori, es farà l'anomenada Nit de Poesia, i que està subtitulada la presentació amb una part d'una paraula, les paraules de Marc Granell, que diu «La sola veritat t'ensenya i salva». Josep Carner convoca una nit còmplice en el món sencer amb els amants, es transforma i sembla parlar altrament, el senyal de les coses es transmuda. La direcció d'aquest espectacle és de Pau Carrió i actuaran o estaran a l'escenari Víctor Sunyol, Mireia Vidal Comte, Marc Granell, Biel Mesquida, Gemma Gorga, Jordi Llavina, Vinyet Panyella i Blanca Llum Vidal. La direcció literària és de Mary Torres i la composició musical i interpretació piano serà del Clara Peia, amb el cantaor Pere Martínez de Sant Cugat i també el Laia Santanac i el cos de dansa del Basbar de Sant Cugat. Aquest pot ser un espectacle molt complet, molt rodó, molt potent, que esperem que pugui arribar a tota la gent que no sé si omplirà el Teatre Auditori, ja m'agradaria, però em fa l'efecte que omplir no l'ompliran. I estaria bé que fos d'aquesta manera. Però és que avui, a les 5 de la tarda, hi ha una trobada de programadors de festivals de poesia i certàmens literaris aquí a Sant Cugat, que li dona, doncs, amb aquest festival una funció a la vegada també pràctica per veure aquesta gent que es reuneix i que es comunica i que parla de possibilitats per fer altres coses a partir del festival. Al Cafè Auditori, a les 7 de la tarda, tenim L'amor fora del mapa, amb la Mireia Vives a la veu, el Borja Penalba a les guitarres, veu i harmònica, i el Roc Casagran, rapsòdia, i en Lluís Cartes, bateria, percussions i teclats. Però és que demà divendres tenim una trobada de traductors al Museu de Sant Cugat, traductors de poesia, també interessant perquè precisament està vinculat a qualsevol festival que reuneixi gent de tipus col·lectiu perquè pugui fer coses a partir d'això. A les 6 de la tarda del divendres, a demà divendres, al celler cooperatiu, cos a cos, amb Carme Cayol, Biel Mesquida i Pepa López. És a dir, tres maneres de parlar el català, des de València, des de les Illes i des de Catalunya. A les 7:30, al celler cooperatiu també, duet de poesia amb Víctor Obiols i Rosa Porter. I a les 9 de la nit del divendres, a la Casa de Cultura, Amor, Arrels, Branques i Fulles, amb Eura Gaia, percussió petita i veu, Meritxell Gené, guitarra, acordió i veu, i Meritxell Cucurella, jorba, veu, acompanyats per en Xavi Ábrego a les guitarres. Això no s'acaba. Dissabte, del Besol a la Lluna, al Pati de Llibres, amb Miquel Desclot, al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, el cor de les persones és una mar, tot l'univers no l'ompliria, amb Marta Pessarrodona. A les 7:30, quarts de 8, a la galeria, entre nosaltres, amb Sam Abrams i Pere Rovira. A les 9 de la nit, a Cafè Auditori, va recitar l'homenatge a Ventura Ametller, amb Eduard Sanahuja, Pau Sif i Odil Arquer. En fi, com veieu, no es para, però és perquè a les 11 de la nit, al Cafè Auditori, Darrerum Ac Mor, antihomenatge parapapènic a la negativitat vitalista de Carles Ac Mor. I el diumenge, a les 12 del migdia, teòricament, el tancament, la clausura del festival, el celler cooperatiu, el trànsit de la llum, presenta Laura Borràs, la directora d'Institució de Lletres Catalanes, amb Pere Ginferrer, Josep Pedrals i Gerard Claret, al violí. Però no s'acaba, perquè, com hem comentat avui abans, el dijous, al Siglo, tindrem més poesia. Però el que passarà a partir del dijous ho direm a partir del dijous que ve. Continuem, però continuem amb una mica de música.
The sun is burning in the sky. Strands of cloud go slowly drifting by. In the park, the dreamy bees are droning in the flowers among the trees. And the sun is in the sky. Now the sun is in the west. Little kids lay down to take their rest. And the couples in the park are holding hands and waiting for the dark.
Estem escoltant The Dubliners cantant precisament The Sun is Burning. Per què? Per què ho vam posar? Perquè el divendres a les 9 de la nit al Teatre Auditori tenim Dansa d'agost de Brian Friel, una obra on es descriu un poblet petit d'Irlanda on un grup de germanes, cinc germanes, solteres, d'entre 34 i 40 anys, viuen juntes al poble de Ballybeck. És una obra teatral que té una gran força i que, a més, es va fer molt coneguda per una pel·lícula posterior, evidentment, que va tenir molt èxit també. Cal dir també que el dijous, avui dijous, a la nit, tenim Clara Sayago Trio World Music al MUT. No us ho perdeu. I el diumenge, en el Teatre Auditori, continuem amb el Teatre Auditori, amb Aire, de la companyia Bohop. Aquesta companyia està formada, bàsicament, per la família Aragón, és a dir, Fofó, Miliki, Fofito. El que casen els nets, els nebots, els fills, Alejandro Aragón, Alonso Aragón, Gonzalo Aragón, Rodrigo Aragón i Panch Domínguez Aragón. I el director és el Paco Mir, del Tricicle, i l'autor del text, el Paco Mir i l'Emilio Aragón. És un espectacle que està destinat a familiar, perquè jo penso que amb tota seguretat que pot ser vist per qualsevol, qualsevol que li interessi i que li agradi l'espectacle, la música i sobretot la poesia, en aquest cas creada a partir del riure. Hi ha un espectacle que vull remarcar, que és el dilluns 24 a les 8 de la tarda al Teatre Auditori, que es titula Gaziel entrevista Shakespeare Cervantes, amb motiu del 400 aniversari de la mort de l'un i de l'altre, de Shakespeare i de Cervantes. Gaziel, com sap tothom, és un periodista català que va exercir per tota Europa i que no era precisament de l'època ni de Shakespeare ni de Cervantes. En aquest cas és un guió de Miquel Pujadó, dirigit per en Carles Canut, i que interpreten tres primeres figures del teatre. Mario Gas fa de Shakespeare, Joan Pera fa de Gaziel i Josep Maria Pou fa de Cervantes. No us ho perdeu, perquè això pot ser una d'aquelles memorables sessions del Teatre Auditori que passen poc i, a més, no està dintre de la programació estable, sinó que és una cosa a part que pot tindre una potència des del punt de vista d'actuació fabulosa. Per tant, amics meus, us deixo aquí. La setmana vinent tindrem una violinista de Sant Cugat, Elisabet Franc, que se'n va, però no se'n va aquí a propet a fer una gira per Europa, no, se'n va a tocar a una orquestra a la Xina. Fins dijous vinent. Adeu i bona setmana del Festival de Poesia.
les arts escèniques a molta comèdia.